Les persones amb alta sensibilitat, dèficit d'atenció i hiperactivitat tindran una rebuda especial del Patge Xover el 3 de gener i un tram de la Rua del dia 5, adaptat a les seves necessitats. Els Reis d'Orient arribaran per mar a la platja, si les condicions meteorològiques ho permeten, en una rua que acabarà amb la rebuda de l'alcalde a la plaça de l'Ajuntament. La piscina municipal estarà tancada fins diumenge per millorar paràmetres de confort i la qualitat de les instal·lacions pel que fa a la climatització, l'aire i l'aigua. La zona d'aigua romandrà tancada fins al 21 de desembre. La resta d'espais de la instal·lació funcionaran amb normalitat. Nova edició de la Festa d'Hivern a la Sala Polivalent. L'associació juvenil Brava Events és l'encarregada d'organitzar la Festa d'Hivern d'enguany, que tindrà lloc aquest pròxim 20 de desembre a la Sala Polivalent. Aquesta serà la tercera edició d'aquesta proposta musical gratuïta que dona la benvinguda a les dates nadalenques. I un Nadal més torna la proposta familiar Nadal als museus, una activitat per tal que els més petits de la casa descobreixin la màgia dels museus jugant. Un total de 26 museus de les comarques gironines participen en la desena edició, entre ells el MAC Empúries o el MASLE. En esports, 250 participants a la cross comarcal que s'ha fet a l'Escala. El recorregut passava pel voltant del Rec del Molí i constava de tres circuits diferents segons la categoria. I al temps, ens esperen dos dies de cel més clar amb el permís de les boires de bon matí. Demà entrarà garbí i remuntarà una mica la temperatura. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 17 de desembre. Podeu seguir atents a la informació, a les reemissions de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ràdio L'Escala. Just like my favorite song going round, round my head.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És dimecres i els dimecres ens toca parlar de medi ambient i per aquest motiu ja tenim a punt el nostre fidel col·laborador, en Joan Ramon Mendo. Molt bona tarda.
Bona tarda, Marina.
I també tenim a l'Antoni Ferran per parlar de l'ecodisseny. Espereu, ara en parlarem, dedicarem tota aquesta segona hora a parlar-ne.
Parlem de medi ambient, parlem de Medi Nostrum.
Ara sí, Antoni Ferran, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui parlem de l'ecodisseny, no?
Bé, jo he d'afegir que també quan presentis el Toni has de dir que és el nostre fidel col·laborador,
sí, també,
perquè
també.
Si alguna cosa té, alguna
avui,
cosa ja, no? Fidelitat.
Avui ha sigut VIP, t'he donat la bona tarda, t'he deixat contestar, en canvi a l'Antoni Ferran no l'he deixat ni contestar.
Però és que ni aigua, per cert, ni aigua ni cafè, perquè fins fa no gaire, diguéssim aquí a la ràdio, quan arribaves, gaudies un cafè.
Hi havia una màquina, però la màquina ja no existeix, no passa res. Esperem que els Reis o el Tion la tornin a portar.
I de sobte avui m'he quedat sense cafè.
Bueno, aquí avui tocarem aquest tema perquè hem de parlar d'un... És un tema... És idea del Toni. Com sempre, el Toni doncs, té normalment molt bones idees. Normalment, alguna vegada potser no. Però habitualment... I avui és un tema que toca el medi ambient però el toca d'una forma, com diríem, molt particular, molt civilina, no entra directament a parlar del que seria medi ambient, natura, conservació, que és allò que parlem sempre, però avui el tema que ens porta el Toni és el disseny a nivell ambiental, el disseny que té unes derivades amb l'ecologia, amb la sostenibilitat, entre cometes, amb els cicles de vida dels productes i, en aquest cas, amb les màquines que tenen un nom
de vending.
Amb les màquines de vending, clar, hi ha una part de tot aquest disseny del que parlem avui que no es compleix, és a dir, serien l'antítesi el que pot ser, doncs, producte de proximitat, producte sense envasos, sense necessitat de conservar-ho durant molt de temps amb una màquina refrigerada que gasta energia, etc. No? Bé, aquest seria un exemple, no?, de com el disseny d'una cosa quotidiana que en certes empreses, en determinats espais, doncs és freqüent de trobar, que és una màquina de vending o una màquina de cafès. Com pot condicionar, doncs, el fet de fer-ho servir, no? El simple fet de que com a consumidor, com a persona que té una necessitat puntual, doncs ara em ve de gust un cafè, no? Doncs en comptes d'anar a una cafeteria, a un bar, doncs tens aquestes altres opcions, que tampoc vol dir que la cafeteria o el bar siguin ecològics, siguin sostenibles, siguin verds, però bueno, són diferents maneres d'abordar aquest tema, no? El tema, genèricament, l'hem anomenat com a títol del programa el disseny, o com el disseny pot afectar el medi ambient, i clar, això pot tenir moltes perspectives. D'alguna d'elles n'hem parlat, per exemple, amb el disseny de ciutats. D'això ja n'hem parlat aquí amb el Toni, vam portar també el Martí Soriano, per com fer les ciutats amb un disseny més ecològic, més verd, que compleixen aquestes funcions de les que parlem, no?, de serveis ecosistèmics, de refugis tèrmics, crec que es diu,
bioclimàtics.
Exacte, refugis climàtics. D'això ja n'hem parlat, però hi ha altres aspectes de disseny que són potser més quotidians, del dia a dia. Tema envasos, també n'hem parlat algun cop, del tema envasos, tema residus, però és potser donar un parell de voltes més i buscar realment alternatives que siguin vàlides, que siguin econòmiques, lògicament. La majoria no som milionaris, no tenim la capacitat econòmica de pagar un producte que pot ser molt ecològic, però al mateix temps molt car. El que busquem és un equilibri entre aquesta necessitat i el valor, que també n'hem parlat amb el Toni, del valor de les coses, que no és només el valor econòmic, és el valor en conjunt, no? Bé, no vull fer més llarga la introducció, perquè crec que avui el Toni porta el guió molt ben estructurat.
Com sempre, tot i que avui porta pocs
material,
documents.
Sí, uns quants documents aquí per anar alt, però...
Bé, potser això és bo. Això, en comptes de desperdigar-nos, ens puguem centrar, i et dono pas, Toni, endavant, perquè ens expliquis... amb les teves pròpies paraules, què és això del disseny?
Molt bé, i intenteu, si us hi fixeu, en els darrers programes estem intentant fer un fil conductor, no? En el darrer programa vam parlar, bueno, vam donar paraula a tres dones, no?, a tres referents, diguéssim, d'aquí Catalunya, en els seus diferents àmbits de treball, que es posessin sobre la taula temes de medi ambient. I una de les coses que van coincidir les tres, sense cap mena de dubtes, i a més ho tenien amb les idees molt clares, era amb el tema de la relació entre economia i medi ambient, no? I van posar sobre la taula la necessitat de canviar el model econòmic. Bé, això que sigui dit de manera, diguéssim, unànim, en aquest cas, per tres dones, ja sabeu que no podem generalitzar, no podem passar de 3 a 4 milions, no?, perquè seria molt simplista. Però no deixa de ser simptomàtic, no?, que la mirada, en aquest cas, de la dona sobre el tema de medi ambient hi hagi una coincidència plena amb el tema de la importància de l'economia, el medi ambient i el canvi de model. Clar, molt relacionat amb això està el tema del disseny, no? I sempre que fem, preparem el programa, sempre llancem sovint una pregunta provocativa, no? I ara l'última pregunta que vam llançar a través de la piulada que fem és si nosaltres ens hem d'adaptar al disseny que ens fan, no? Que això és molt provocatiu, si ens hem d'adaptar al disseny que ens fan, no? I a més, si nosaltres estem atrapats en una espècie de voràgine consumista, no? Que aquesta és l'altra, no? Perquè ara estem en unes èpoques, no és l'única, eh? Perquè el comerç ja s'inventa, diguéssim, les mil i unes de manera quotidiana.
Sí, 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 avui mon pare deia, el passat Reis hi ha rebaixes, i jo li deia, però si ja no existeixen les rebaixes, vull dir, què estàs dient?
Clar, allò és com viure en un món imaginari, ja sabeu que el món de les rebaixes també és molt complex, no? Però el món de les rebaixes també hi ha frau, no? Frau, no tothom. Quan parlem d'aquestes coses hi hem de dir, no tothom, perquè sempre hi ha bona gent i bons comerciants, no?, que fan les coses bé. Però després hi ha la picaresca, no?, i moltes vegades són picaresques que ens porten a un sobreconsum de les coses, no? Doncs, amb aquest marc de referència, no?, posem sobre la taula el tema del disseny. Del disseny en sentit ampli i també del disseny en mirada ecològica, no? Podem posar alguns exemples, no?, i a partir d'aquí anem fent avançar, diguéssim, la conversa, com fem cada vegada que fem programa, no? La gent que tingui una certa edat segur que se'n recorda d'una famosa marca de beguda, l'haig de dir perquè es relacionin amb el tipus d'ampolla que explicaré, no? Aquesta ampolla, una era una ampolla de 2 litres, potser, no sé si la Marina se'n recorda, tu Joan Ramon segur que sí, que la feia servir molt la Coca-Cola de 2 litres de plàstic, no? I aquesta ampolla de Coca-Cola de 2 litres de plàstic portava un conjunt, sembla, si no recordo malament, fins a 7 plàstics diferents, no? Mm-hmm. Hi havia una part, diguéssim, del cul de l'ampolla, que era de color negre, no? No era tota ella, sinó era, diguem, mig pam. Després hi havia l'etiqueta, que també era de plàstic, que anava envoltada de plàstic, el plàstic de l'ampolla, perquè aquesta ampolla, si li traiem el cul, també arribava, i en portem 3, no? Mm-hmm. Després hi havia
el tap,
val? I a dintre del tap hi havia 2 plàstics diferents, un de color blau molt petit, que es veia, i després un altre, i això s'acabava amb un tap d'alumini, si no recordo malament. Val? Clar, algú es pot imaginar, a més aquests plàstics, cada un amb un, diguéssim, característiques diferents, perquè, clar, si tot hagués sigut el mateix era senzill, però no, cada un era un... Algú es pot imaginar com és possible fer la recuperació material amb aquesta diversitat de materials posades, tots ells, amb una única ampolla de beguda, no? Això, evidentment, complica fins a l'infinit, diguem-ne, no?, el tema del reciclatge i l'aprofitament material, no? A data d'avui, per exemple, aquestes coses ja han canviat. Vale, per tant, ja han fet un pas endavant en el sentit de que a través d'un disseny, no?, s'aconsegueix posar en circulació una ampolla per les begudes monomaterial. No està tot resolt, perquè estigués tot resolt, però això és un canvi d'enfoc, no? És a dir, ja faig un disseny específic per facilitar, en aquest cas, no?, el tema del reciclatge. Això, d'entrada, no?, és un fet positiu. Ara estem intentant mirar com anàvem vestits nosaltres tres, i clar, veig que anem monomaterials. No sé si la peça que porta la Marina és monomaterial completa, o hi ha dos materials diferents en el sentit del puny i de la resta del jersei, no? Clar, a mesura que... Però és molt freqüent a trobar... que fem servir a tot arreu, també una barreja de materials. Llavors, clar, com es fa el reciclatge i com es fa l'aprofitament d'aquesta... Home, si agafes la peça sencera, vale. Però si dius, no, anem a recuperar els materials, no? Clar, com ho fas si ja hi tens posat una infinitat de materials diferents, no? Per tant, aquí se'ns obre una porta, que és la que intento obrir, no?, que és la porta del disseny. És a dir, que determinats dissenys poden ajudar molt a fer determinades coses i a minimitzar els costos ambientals, i que determinats dissenys, en comptes d'ajudar, juguen contracorrent, no?, i dificulten enormement tots aquests processos, per exemple, de reciclatge, eh? Podem parlar d'altres coses, però per començar posem sobre la taula això.
Bé, a mi em venen al cap imatges, perquè jo sóc un consumidor habitual de continguts d'altres països, de molts diferents països, i en alguns d'ells, doncs, diguem, del tercer món, entre cometes, perquè n'hi ha alguns que no són ben bé tercer món, mm-hmm, que estan en vies de desenvolupament o que realment tenen economies potents però no acaben de posar-se al mateix nivell que els països occidentals, també entre cometes, perquè de països occidentals també podríem posar certes diferències.
Efectivament.
Llavors, estava pensant en venir al cap la imatge d'Índia, Pakistan, Bangladesh, Indonèsia, Filipines, de que hi ha zones, ja no fàbriques, sinó zones senceres, periurbanes, que es dediquen a anar als abocadors, als llocs on hi ha aquest residu, en aquest cas ampolles, i fan ells directament el triatge, és a dir, la separen, per exemple, per colors. Típica ampolla, també donaré una marca, Sprite, que és d'aquell color verd llima tan llampant, doncs muntanyes immenses d'ampolles d'aquest color verd llima, no? Llavors, a partir d'aquestes ampolles, doncs els hi treuen les etiquetes, els taps, el que hagin de treure. De vegades no, de vegades van directament a triturar aquest material. I després de la trituració es pot fer un petit triatge separant els taps. Per què? Perquè el material dels taps té una densitat diferent, llavors per densitats es pot arribar a fer aquesta separació de materials, que tu deies que efectivament en alguns casos és molt complicada, en altres no tant. I jo com a químic, aquí sí que m'aposo el vestit o el barret de químic i puc dir que hi ha alguns plàstics que es poden separar. Si hi ha el procés, si hi ha la tecnologia per fer-ho, fins i tot en llocs on la tecnologia no brilla per la seva eficiència. I per flotació, simplement, per flotació pot separar per densitats els plàstics de diferent material. Posem per cas el polietilèn tereftalat, que és el que normalment s'utilitza a les ampolles, ampolles pel consum humà. Es diu vulgarment PET, és el nom que té aquest plàstic, el PET. Es separa doncs dels taps, que poden ser doncs de polietilè, de polipropilè. Dins del polietilè i polipropilè doncs hi ha d'alta densitat, de baixa densitat, és a dir, tenim una gamma molt àmplia de plàstics en aquest envàs concret, que és l'ampolla de begudes, no? Llavors, el que fan aquests senyors és aquestes ampolles que ja no tenen un segon ús com a ampolla pròpiament, perquè estan brutes, perquè estan abonyegades, pel que sigui, doncs es trituren i se'ls torna a donar el mateix format amb el que es fabrica l'envàs, que és el format de pellet, aquesta paraula que a alguns no els agrada gens, perquè acaben escampats per tot arreu, no? Però se'ls torna a donar un format de pellet, llavors amb aquest pellet es poden fer altres productes, doncs poden ser tuberies, poden ser envasos, però que ja no tinguin un ús directament per consum humà. Llavors, jo trobo que és una feina admirable i al mateix temps que no es fan normalment amb garanties higièniques de salut pels treballadors en aquests països. Llavors, clar, aquí estem acostumats a un altre model, diguem-ne més modern, no? Que són les plantes de triatge, que és bàsicament el mateix. Tenim una planta de triatge, tens una sèrie de persones que amb una cinta transportadora van separant el tipus d'envàs, el tipus de residu, i n'hi ha alguns que són aprofitables, ni alguns que no. Llavors, partint d'aquí, potser la mirada que hauríem de posar, Toni, és no tant en com canviar el disseny del plàstic, sinó buscar en altres materials que siguin més fàcils ja no de reciclar, sinó de compostar. Clar, aquí entrem en un tema que és una mica delicat. Per exemple, està més patentat a envasos, envoltoris, amb caixes fetes amb derivats de, com es diu això, de les pellofes d'arròs, de blat, que és un subproducte de la indústria d'aquests cereals, no? Llavors, amb aquestes pellofes, fins i tot d'altres, de fruits secs també, es poden fer cartrons, caixes, envasos, fins i tot algo semblant al plàstic, gots que puguin tenir una certa capacitat de retenir líquids durant un temps. Ja sabem que acaben soquejant si els tens una setmana, però com a mínim per allò que és el que dèiem, no? La màquina de vending, que et doni uns gots que els fas servir un cop i els pots compostar, per exemple, no? Potser aquesta seria la perspectiva innovadora, a part doncs del que tu deies, Toni.
No, anem tibant del fil, perquè ja he dit altres vegades, jo com sempre faig, escolto, no, les coses i després vaig prenent notes, n'hi prens unes quantes, que ens obren diferents anàlisis, no? I anem-les desglosant una mica. Clar, aquí hi ha un tema amb la relació amb el disseny, d'acord? Perquè estarem parlant del disseny, però encara que algú es pensi que ens despistem, estarem parlant tota l'hora del disseny, no? Perquè el disseny és molt important, és a dir, el disseny és la primera idea sobre la qual es fa una cosa. El disseny d'una casa, el disseny d'una roba, el disseny d'un vehicle, el disseny d'una ampolla, no? El disseny de, fins i tot el disseny ja no del, de l'envoltori de la cosa, sinó del contingut, el disseny per exemple d'un perfum, no? Etc. Per tant, el tema del disseny no és un tema menor, perquè orientat al disseny d'una manera o d'una altra, les conseqüències, diguéssim, que té són enormes. Però és clar, aquí has posat sobre la taula diverses coses, i les anem abordant. Un tema és aquesta idea de que amb la tecnologia, diguéssim, ho podem resoldre tot, però a vegades potser la solució més simple és que no necessitem, diguéssim, el recolzament de la tecnologia. Això ho has posat sobre la taula a parlar dels plàstics, però després has fet un canvi de guió i t'has anat a un monomaterial de pallofes, ¿vale? Per tant, hi ha hagut un gir d'aquí, un quiebro interessant
a mitja
conversa. Són, però esclar, si ens oblidem de les pallofes per un moment, ja ens anem als plàstics, no? Crec que tecnològicament el que t'hi dius és cert. És necessari, diguéssim, fer un esforç tecnològic tan gran per separar coses que si les tenim en monomaterial no fa falta? És com el tema del paper del vàter, de lavabo, no? Que fins i tot hi ha anuncis per televisió que diuen, res, tu tira el cartronet, aquest està preparat perquè tiris el cartronet, no el paper, no, que el tiris directament a la tassa del vàter desitjant que no se t'embussi i després d'aquesta fibra, tranquil, que l'altre era la depuradora. Jo penso, home, sisplau, aquest camí per arribar aquí no fa falta que fem tants dissenys i tantes coses. Hi ha una cosa que és molt més òbvia, que és no treure la fibra de l'aigua. Ja la tenim separada perquè l'hem de posar dintre l'aigua i després fer l'esforç de treure-la, no? Per tant, hi ha aquests contrasentits. I després, amb el tema de les plantes de triatge. Aquí a Catalunya en tenim moltes de plantes de triatge, algunes ben properes, aquí a Constantí en tenim algunes de grans, d'acord? De plantes de triatge. Quan diem plantes de triatge ens estem referint bàsicament a plantes de triatge tant del contenidor groc com de també a la bossa de resta, d'acord? Evidentment, el contenidor groc l'aprofitament és més elevat, a la bossa tota barrejada l'aprofitament és molt més baix. Això no cal tampoc tenir, diguéssim, fer 17 llicenciatures per donar-se en compte de que això és una cosa molt òbvia, no? Per tant, tot aquest esforç de recuperació de materials, si nosaltres el fem contra dissenys, diguéssim, més simplistes, ajudem a augmentar molt els rendiments. És a dir, és com una cadira, no? O qualsevol cosa. És a dir, si la cadira, el qui dissenya la cadira ja la dissenya pensant el dia que aquesta cadira s'hagi de reciclar, que pot trigar molts anys, però és igual, encara que trigui 10 anys la cadira, 15 o 20 a reciclar-se, perquè de l'estudi se'n va a casa meva, de casa meva se'n va al meu cosí, al final algú està molt cansat i tira la cadira, però arribarà un dia aquesta cadira o s'ha de reciclar o en un tractament, no? Per tant, si ja es pensa en el reciclatge a futur, no?, facilitant-lo, estarem fent un jo crec que un bé enorme al planeta. I ho dic perquè a vegades els discursos tecnològics, no?, hi ha tot una idea, que no sé si la comparteixes o no, món, de que amb la tècnica o amb la tecnologia, no?, ho resoldrem tot. I dic, sí, alerta, que potser a vegades el sidral que muntem amb la tecnologia és més gran que fer les coses a vegades amb més seny i partint d'uns bons dissenys inicials, eh?
Certament, i això és el que us comentava al principi, que hem fet una mica d'introducció parlant de que el disseny sempre té uns costos associats i aquests costos habitualment es repercuteixen en el consumidor, en qualsevol de nosaltres, no? És a dir, quan nosaltres comprem una ampolla en un supermercat, no estem comprant únicament el contingut de l'ampolla, estem comprant també un envàs que ha de tenir, doncs, com tu dius, certament, Toni, un tractament, un processament, en alguns casos una segona vida, no? Clar, aquest cost, i jo crec que aquest és el tema clau, aquest cost, en el cas dels plàstics, per desgràcia, o per sort, no ho sé, això ja ho dirà el futur, encara no ho sabem, però en el cas dels plàstics el cost és molt baix, és a dir, produir plàstic amb un procés tecnològic industrial, com el que es fa aquí a propet d'on estem, com el que es fa
a Petroquímica,
a Dow Chemical, a BASF, a Repsol, aquests llocs on es produeix ja no només el plàstic, sinó els precursors del plàstic. Doncs tot això resulta molt barat perquè es fa a partir de petroli, es fa a partir d'una matèria primera fòssil que s'importa en quantitats molt grans a uns preus, podríem dir, relativament assequibles. O sigui, al final, sempre anem, Toni, fixa-t'hi, amb qüestions de geopolítica. Per què els països del primer món, països occidentals, fan servir tant de plàstic? Perquè és barat, perquè és barat. I fins i tot els països de no tan primer món també en fan servir molt de plàstic, pel mateix motiu, perquè és barat. Doncs t'imagina't els països que esmentava abans. A Bangladesh, perquè hi ha rius que estan totalment colmatats de plàstics. Primer, perquè no hi ha recollida selectiva, vull dir, no fa cap mena de triatge previ per part del ciutadà. Tot va parar als rius, rieres, canals, etc. No? Llavors, allò acaba sent un riu que transporta plàstics, literalment. No? Llavors, aquest model, òbviament, des del punt de vista occidental, és una aberració. Però, clar, aquí estem cometent altres aberracions.
Però deixem posar un matís.
És el que tu deies, no, Toni, que la tecnologia tampoc està la resposta a tot.
Llavors, efectivament,
hem de buscar també aquest equilibri.
Però anem pel cost, perquè tu has exposat el tema del cost i que això imagina el cost. Tornem a l'exemple, que és, n'hi ha molts d'exemples, però en aquest cas el cartonet de paper de vàter també serveix per explicar el tema del cost. No? És a dir, jo soc fabricant de paper de vàter i dono la instrucció a la ciutadania, no?, com un valor afegit del meu producte, no? I ho faig per televisió i per tots els mitjans, i faig una gran campanya dient, si vosaltres compreu la meva marca de paper, podeu estar, no, tranquils, no, el que ve després, perquè fins i tot podeu fer una cosa, que és agafar el cartó, un cop heu acabat a la bobina de paper, no?, el que queda, que és un petit cartronet, tranquils, jo us dic que podeu tirar el vàter. Mm-hmm. Llavors la pregunta és, aquest productor està assumint el cost del reciclatge d'aquest paper o l'està transferint al conjunt de la societat? I la resposta és òbvia. Donant aquesta instrucció, està transferint el cost al conjunt de la societat. Facin servir la seva marca o no. Per què? Perquè, esclar, qui traurà la fibra de paper de la depuradora? La traurà el productor d'aquest paper de vàter? No. Qui el traurà? L'Agència Catalana de l'Aigua, diguem-ne, amb les seves depuradores. I l'Agència Catalana de l'Aigua és un operador públic. I el cost de la depuradora, a qui repercuteix? Evidentment, no es repercuteix amb el fabricant de paper. Per tant, representa que, temeràriament, com a societat, li deixem a un fabricant de paper que faci una acció que després la societat li costarà diners de la seva, diguéssim, butxaca imaginària, no?, de la societat, a través dels impostos, treure una cosa que passa com, bueno, pues que ho faci. No, home, no, això és un dels propòsits, és a dir, en aquest cas, diguéssim, la normativa vigent catalana, ja sé que la catalana és difícil perquè sempre que s'obren aquests melons, Diana, anem a normatives com mínim europees, amb el tema famós, la lliure competència del mercat i aquestes falòrnies, que això també és una petita trampa, moltes vegades. Però, si algú dissenya una cosa que transfereix els costos al conjunt de la societat, això no s'hauria de poder acceptar, diguem-ne, no? Per tant, fixa't que aquí tenim una gran trampa. No sé, com veus això? Es queda clar, no?, amb el tema aquest del cartronet?
Jo vull fer un gir d'aquests inesperats que t'agraden tant, perquè, clar, això és el model que tenim assumit, perquè sempre, des de petits, hem vist el rotlle de paper de vàter. No tenim altra manera de concebre la neteja.
Sí, si anem al Japó n'hi ha d'altres.
Aquí és on vaig. Si tu te'n vas a un país asiàtic, i no només al Japó, n'hi ha alguns més, on no fan servir paper de vàter. Fan servir aigua. Mm-hmm. Aigua, simplement aigua a pressió, amb unes mangaretes fetes especialment, o amb uns sortidors que ja tenen els inodors, mm-hmm, preparats per aquesta funció, no? Clar, aquí nosaltres això ho veuríem com una cosa, quasi com un atemptat contra la nostra cultura, el fet que ens treguin el paper de vàter, no? Clar, això per un costat, no? És a dir, en el cas de fer servir aigua, tu diràs, vale, és que en aquests països asiàtics tenen més aigua que nosaltres. I jo te puc dir, vale, però és que fabricar un rotlle de paper de vàter engasta molta d'aigua. Les papereres gasten moltíssima aigua. Llavors,
Aquí obres un altre, vas obrint melons interessants, perquè aquí, clar, el Joan Ramon, com aquell qui no fa la cosa, i ho dic em sap greu, perquè diré una paraulota ara, no, una paraulota tècnica, una paraulota pels no especialistes, no? Aquí acaba de posar una cosa que és la metodologia anàlisis de cicle de vida, no?
Correcte.
És a dir, si nosaltres volem comparar dues estratègies, en aquest cas estem comparant el tema de no fer servir el paper de vàter i fer servir aigua, no? Per poder respondre bé aquesta pregunta, hauríem de fer una cosa que es diu anàlisi del cicle de vida, no? I veure si analitzat amb aquesta mirada, no? És més convenient una cosa o l'altra. Com, per exemple, també passa amb el tema del reciclatge del vidre, no? Diguéssim, en altres països el vidre es fa el reciclatge per colors. Imagineu-vos que de cop i volta el contenidor de vidre que tenim al carrer ens n'apareixessin com a mínim 4 o 5 de diferents. Quins podien aparèixer, no? Podia aparèixer per l'ampolla transparent, per l'ampolla glaçada, per l'ampolla verda, per l'ampolla de color marró, així anar posant i fer recollides, el que diríem, per tipus de color. Tot seria vidre, però per tipus de color. Per què? Perquè, és clar, si jo faig la recollida per colors separats, jo puc tornar a generar específicament aquella ampolla amb les mateixes característiques, perquè entre cometes, ara no seré purista tècnicament, estem fent recollides monomaterials. Mm-hmm. Val? Si jo agafo i tota aquesta martingala la trituro tota junta, no podré després, diguéssim, fer aquesta separació de colors, perquè quedarà tot integrat amb un altre tipus de producte. Val? Per tant, fixeu-vos que aquí, doncs, amb aquests dos sistemes també es parla de quina és l'estratègia millor, si és l'estratègia, i això vol dir una altra vegada anàlisi del cicle de vida, no? Aquí podríem posar també exemples com el tema dels bolquers tradicionals, que eren amb una gassa i diguéssim que es anaven, no me'n recordo com es feien, amb una gassa i es anaven canviant, o els bolquers actuals, no? Un que és d'un sol ús i l'altre que es tenia que rentar i tornar a fer ús, no? Per tant, aquí tornem a posar amb aquests exemples una metodologia que ara no hi entrarem perquè això és un tema massa tècnic, però aquesta paraulota tècnica que dic ara, que és anàlisi de cicle de vida, ens sap greu per la gent que ens escolta, que dirà què està dient aquest ara, però anàlisi de cicle de vida bàsicament vol dir analitzar aquella idea des de la seva moment zero, que és matèria primera, tot el procés de fabricació, consum d'energia, consum d'aigua, consum de materials, tot implicat, fins al final del procés, no? Quan aquella cosa ja no té ús, no? I aquesta mirada global del tema. Això ara, per desgràcia, no tenim aquesta informació aquí dintre, però sí que em semblava que era oportú introduir aquesta paraulota, diguem-ne, no?
Jo, de fet, t'agraeixo molt, molt, que faci servir paraules a les quals els oients, diguem, del carrer, no estan acostumats. Per què? Perquè normalment es tendeix al contrari, es tendeix a parlar de forma tan simplificada, tan de vegades infantil, que l'oient adult veu aquest tipus de coses. Bueno, això ho expliquen pels nens, això no és per mi, això no m'interessa. Llavors, està bé que de tant en tant fem servir aquest tipus de llenguatge, no constantment, però sí de tant en tant, i que algú que no ha sentit mai aquesta expressió de cicle de vida es preguntarà què vol dir, no? Doncs bé, doncs estem analitzant el què, que estem analitzant un cicle, que és un cicle, una cosa que comença i s'acaba, que pot ser circular. I de vida, per què? Perquè tot, fins i tot nosaltres, com a persones, tenim un començament i un acabament. Llavors, envasos, doncs és superbàsic, quan es parla d'envasos, parlar d'anàlisi de cicle de vida. Només et volia fer un matís, posem un altre cop el barret de químic. En el cas que posaves d'exemple, he de fer una miqueta d'advocat del diable, Toni?
No, ben fet.
Jo crec que això també ajuda a que els oients vegin, no?, els que tenen dubtes, vegin els enfocs diferents i que no només hi ha una manera de veure les coses. Mm-hmm. Llavors, en el cas d'aquests cartrons, en castellà, desechables, no em surt la traducció en català, que es podien tirar. Ara crec que ja no n'hi ha, no sé per quina raó.
Va haver-hi una època que era constant, l'anunci, ara durant, fa temps que no el veig.
Durant un temps, fins i tot jo per curiositat, en vaig adquirir alguns, I clar, feia com, no sé, feia gràcia, feia il·lusió, quan s'acaba el rotlle de paper de vàter, que allò que et queda, que és el cartronet, doncs el puguis dipositar, doncs, a l'inodor i es desfaci. Clar, tu em dius, oh, és que això, després arriba la depuradora, és més cost pels ciutadans, etc. Bueno, hauríem de valorar també, fent una anàlisi de cicle de vida, si és un cost molt superior per la depuradora. Jo crec que no, perquè en el fons el que estem enviant amb el paper de vàter és cel·lulosa, són fibres, és cel·lulosa.
Sí, però una cosa important, eh? El tema, a banda de que sigui més petit o més gran el cost, no? Important, no l'està assumint l'empresa que posa el producte al mercat. Per tant, encara que jo no sé què pot valdre un rotllo de paper de vàter, perquè no el compro normalment sol.
Jo que vaig a la matèria primera, que és el propi paper de vàter. És a dir, si estem emprant un material...
Ja me'n refereixo. Aquí hi ha el tema d'una altra cosa, que és important que l'audiència... Que ho han dit altres vegades, el concepte de responsabilitat del productor. Normalment es diu responsabilitat ampliada. Deixem l'ampliada fora. Responsabilitat del productor, és a dir... Qui posa un producte al mercat s'ha de fer responsable no solament de dissenyar-lo, de comercialitzar-lo, no, no. També ha de ser la seva responsabilitat quan aquest producte queda fora d'ús, no?, el seu reciclatge. Si nosaltres acceptem, i posem com a exemple, no li tenim cap mania a la fabricació de paper pel vàter, no és aquest el tema, però és un exemple que va bé, d'acord? No estem dient tampoc cap marca, simplement és un exemple que és senzill d'entendre. Si nosaltres acceptem que el fabricant de paper de vàter una part del seu producte ho transfereixi a la depuradora, encara que el cost, posem, sigui d'un cèntim, és igual. No deixa de ser que s'està assumint pel conjunt de la societat un cost que hauria d'assumir. Anem i ho traslladem això al contenidor groc, no? Si ho traslladem això mateix al contenidor groc, el contenidor groc, suposo que la gent ja ho sap, perquè ho hem explicat també algunes vegades, si no ho tornem a explicar, el contenidor groc no és de titularitat municipal. No és, i llavors algú dirà, ostres, ara què acaba de dir aquest, s'ha tornat boig. De qui és el contenidor groc? I tu ho saps molt bé, el contenidor groc és dels productors d'envasos. I qui han d'assumir el cost del contenidor groc?
Ecoembes.
Efectivament. Qui ha d'assumir el cost del contenidor groc? Els productors d'envasos. Uh-huh. De quins envasos? De tots els envasos que són admesos dintre del contenidor groc, que no solament són plàstics, que també són llaunes i són altres coses. ¿Vale? Després hi ha un contenidor específic per envasos de vidre, que és el verd.
Per tant, ecovidrio.
Efectivament. Ecovidrio, en aquest sentit, és un lobby diferent i el lobby realment més punyent és el lobby d'envasos envasos, d'acord? Clar, si nosaltres, i aquest és el debat que sempre es fa amb residus municipals, si la llauna, en comptes d'anar al contenidor groc, qui sigui, la tira al contenidor gris... No? Aquesta llauna, qui està assumint el cost? L'està assumint tothom.
Tots.
No l'està assumint el productor. Per tant, aquesta transferència de costos amb els productors els hi va, entre cometes, fantàstica, no? Perquè s'estalvien un munt de diners que hauria de ser responsabilitat seva fer-se càrrec d'aquests materials, no?
I a més, reben una sèrie d'ajuts, ja siguin d'Europa, ja siguin de l'Estat, per justament... fer-se càrrec del seu propi residu. O sigui, jo genero el residu i a sobre m'estan pagant perquè me'n faci càrrec, no? És una mica pervers. Clar, aquí tornaríem al que ja hem parlat també en algun programa, en el sistema EDR, en el sistema de retorn d'envasos. Què té més lògica que tu produeixes un envàs, el poses a disposició d'una embotelladora, no em surt ara el nom en català, d'una embotelladora. Aquesta embotelladora ven en una botiga, en un supermercat. Tu acabes de comprar l'envàs. Quan ja has fet ús d'aquest envàs, el que tindria tota la lògica del món seria, doncs, tornes l'envàs a la botiga i la botiga el torna al productor, no? Això seria un cicle de vida que tindria... molta eficiència, seria molt eficient i que es fa en alguns països.
No, que es fa i que es feia aquí.
I que es feia aquí,
Marina. Efectivament, mira, la Marina diu, es feia, vull dir que no fa tant de temps que es feia, perquè això era el típic tòpic i va durar molt encara, a poc anem marxant, però crec que encara el trobaríem amb el tipus sifón. És a dir, amb el sifó era un producte que aquest sistema d'anar i tornar a la botiga, vale? Perquè el sifó no te'l pots reomplir, diguéssim, allà mateix.
Vale? Sí, clar. De fet, passava amb les ampolles, amb les primeres ampolles de llet.
Sí, sí, i de begudes moltíssim, i també amb altres tipus de begudes, que anaven totes a parar a la botiga. La botiga què feia? Et cobrava, entre cometes, un sobrepreu, però aquest sobrepreu després era retornat.
Correcte. Clar, aquí ens hem trobat després amb el paradigma del plàstic, que quan es va començar a envasar pràcticament tot en plàstic, doncs el vidre va quedar relegat amb determinats usos, normalment doncs amb ampolles de licor, amb coses que tenen un valor afegit més elevat, no? I, de fet, hi ha un exemple molt curiós, ara sí que diré una marca, que és Vichy, Vichy català, que té les dues opcions. Té l'opció de l'ampolla de Vichy d'aigua mineral amb gas de tota la vida, que és amb vidre, però ha tret també l'opció, la mateixa, aigua mineral amb gas, amb plàstic. Llavors, clar, tu com a consumidor, quan veus les dues, en realitat sí que hi ha una diferència de preu, perquè el vidre el pagues una mica més car. I llavors què fas? Home, doncs jo agafaré el de plàstic, que és més econòmic. Si total, al final, he de posar l'ampolla en un contenidor, que més dona que el posi en un o en un altre, no? Uh-huh. I aquí és on tornem al tema del cost.
Efectivament, el tema del cost i no ens oblidem el tema del disseny, d'acord? Perquè estem parlant, fent servir diversos exemples, però en el fons estem parlant de dues coses importants: de disseny, de responsabilitat de qui fa la cosa, i després del cost i qui assumeix el cost de la cosa, d'acord? Per tant, els dissenys ben fets, i si en cas podem deixar ja l'exemple de les ampolles i podem centrar-nos, perquè el que passa és que és més fàcil d'entendre l'exemple de les ampolles i el que estem parlant per la nostra audiència que altres coses, eh? Però també podem parlar, com tu ho has dit molt bé, de disseny de ciutat, no? Clar, quan parlem de disseny de ciutat, evidentment, és molt més difícil refer una trama ja existent, però després, ja a data d'avui, encara hi ha molta trama nova que s'està dissenyant des de zero, no? I aquí és on sí que hauríem de fer un crit d'atenció en fer bons dissenys de ciutat, perquè això ho vam posar sobre la taula, però un bon disseny de ciutat vol dir posar bé els edificis, posar bé els carrers, fer elements verds, és a dir, tot el que comporta un disseny d'una ciutat, no? I aquí podríem parlar també d'errors estratosfèrics en disseny de ciutat, d'acord? Com la necessitat de tenir amb els habitatges i amb els equipaments públics i amb tot, una necessitat de generar un confort tèrmic, defugint la majoria de vegades, no dic sempre, però sí defugint encara a data d'avui la majoria de vegades, de mesures passives, d'acord? I això que hi ha codi tècnic, hi ha un munt de coses que teòricament hauria de ser la cosa més lluïda, no? I a la realitat, que és més tossuda, va per un altre costat. I això també està molt relacionat, i fixeu-vos el fil que podem estirar, amb el tema de la transició energètica. És clar, moltes vegades la gent es pensa, la transició energètica és posar molins i és posar plaques solars. Jo aixeco la mà i dic, això és una part, però la transició energètica també vol dir tenir edificis tèrmicament en bon estat. I hi ha un gran part de l'habitatge, tant privat com públic, i ha fet que la seva eficiència tèrmica seria més que dubtosa, no? I per tant aquí també hi ha una feina ingent a fer en temes d'eficiència energètica aplicada als edificis. I això ho han començat parlant de disseny, és a dir, disseny d'un barri, disseny d'una ciutat, disseny d'un edifici. Fixeu-vos la importància del disseny, que hem sortit una mica del carril, diguem-ne, del paper de vàter i de l'ampolla de l'envàs, no?
Bueno, jo faré una darrera intervenció. No, de fet, bueno, sí que l'obriré, ja que m'ho proposes. No, volia comentar simplement que a nivell de disseny, clar, si anem baixant d'escala, des de ciutat a edifici, a casa particular o a pis, arribaríem al quarto de bany, al vàter, i hi ha un element que tristament ha desaparegut. Jo dic tristament perquè són d'aquelles coses que antigament
tenien el bidet.
Tenien una utilitat molt evident, molt clara i molt pràctica, i era la neteja amb un element que es deia bidet i que estava a tots els vàters, els quartos de bany de totes les cases, no? Això ha desaparegut, és com el que dèiem, no? Dels japonesos o de països asiàtics que es netegen, doncs, després de fer les seves necessitats amb aigua. amb aigua, o, com, o si vols amb aigua i sabó, és igual, aquí ja no entrarem en detalls. Llavors, clar, s'ha de donar un tom a aquestes coses. Jo crec que és bo que en parlem. I ja ara per marxar, el meló que vull obrir és que tots els que estem aquí i els que ens estan escoltant dediquin una part petita del temps nadalenc a fixar-se, a fer una llista o simplement a observar tota la quantitat d'envasos nadalencs que apareixeran per davant nostre, comprats per nosaltres, o que ens han enviat com a regal, o que estem decorant la casa amb plàstics. Vull dir que realment aquesta transició, ja no l'energètica, que està mitja marxa, sinó la transició psicològica, no? Mm-hmm. De passar d'aquest model consumista en el que podem tenir de tot i omplir tots els abocadors que ens assembli amb tota aquesta mena de residus, perquè no tenen cap altre ús, o és molt complicat o molt costós de reciclar. Doncs repensem tot plegat si realment aquesta és la societat en la que volem veure. Òbviament no tornarem a les cavernes, per si algú ja està allò amb la... amb les espases en alt, no? Que no volen tornar a les cavernes. No, evidentment, no volen tornar a les cavernes, però tampoc volem viure en una societat que està hipotecada per tants temes que tard o d'hora acaben repercutint a la nostra butxaca, eh que sí, Toni?
Sí, sí. No, m'agrada aquest meló, perquè de fet has tornat a l'origen del programa, recordeu que una de les, quan fem la piulada fem una pregunta, i justament ara l'acaba de tornar a formular amb altres paraules. És a dir, el que acaba de dir és: hem de tenir instruments o espais per desenvolupar la nostra vida? Interrogant.
Bon Nadal a tothom.
Bon Nadal. I res,
moltes
bon Nadal
gràcies.
I bona entrada a l'any. I ens veiem ja el 26.
Sí.
Aquestes dates va bé això, perquè, diguéssim, cada vegada diem cada 15 dies, i ara estem dient més o menys cada 15 dies, però hem canviat d'any.
Ara, l'any que ve, fins l'any que ve. Ja
efectivament.
Fins l'any que ve.
Efectivament.
Ara ja estan traient concerts perquè compris entrades a l'any 2027, que això també és per parlar-ho, o sigui, que imagina't.
Així és, sí. Això és una altra d'aquestes, i potser un dia haurem de fer...
A mi m'agobi això, vull dir, jo penso, si el 2027, si encara no ha arribat el 2026, potser ens hem extingit el 2027.
Efectivament, hi ha algunes coses que van per un altre carril, i aquesta és una d'elles, no l'única. Doncs bé, amb aquests temes que posem sobre la taula, important, el tema del disseny, però també és important dues coses que acabem de posar una altra vegada sobre la taula, que és el fet cultural i la psicologia, no? El fet cultural, tornem a l'exemple del paper de vàter. Avui potser alguna cosa que li haurà quedat a la gent clara, espero.
És el paper de vàter.
El paper de vàter. No sé si comprar-lo d'una manera o d'una altra, però que han parlat de paper de vàter. Avui diran, què hem parlat a la ràdio, doncs?
Paper de vàter.
Doncs bé, tornem a aquesta història, perquè evidentment hi ha un fet cultural. Penseu que fins i tot quan hi havia el tancament per la pandèmia, no? Quin era el producte estrella?
El paper de vàter.
Que desapareixia, però... com a parar de màgia.
Jo crec que la gent es pensava que la pandèmia era de paper de vàter o alguna cosa així, perquè si no ho entendré mai.
Vale, pues això ens va passar. I després una altra cosa que hem parlat moltes vegades amb el tema de la psicologia, no? El fet cultural, que és molt potent amb moltes coses, no? Les costums, les maneres de fer, que a vegades costa canviar-les de manera important. Però es veig el tema de la psicologia, no? També, que és una altra cosa que potser algun dia podem parlar específicament. És un tema potser difícil per fer-lo per antena, però de psicologia ambiental. Què vull dir amb això? Exemple, i posem com a exemple la ciutat de Tarragona, però podríem passar a qualsevol vila i qualsevol poble, petit o gran, de Catalunya, o Barcelona, és igual, perquè això no està associat a un lloc en concret. És una mirada general. Amb el tema dels contenidors... ningú no està escrit en lloc i no hi ha cap motiu justificat, diguem-ne, que posant uns contenidors als carrers en els quals tu puguis accedir-hi les 24 hores al dia, de paper, d'envasos, de vidre, d'orgànica, no? Mm-hmm. Lliurement, quan vulguis, no es puguin fer uns bons nivells de recollida selectiva, no? No està escrit en lloc. És a dir, el sistema et permet fer-ho bé. La pregunta que ens hem de fer és: per què amb aquest sistema tenim, en general...
De fet, Tarragona té de les pitjors dades de recollida selectiva.
Exacte, i això li passa a moltes ciutats i a molts entorns de casa nostra, encara, sobretot a metropolitans. Però per què
quan algun ajuntament diu, va, anem a prendre el tema de debò i anem a fer un canvi, anem a fer el sistema de contenidors tancats, o fins i tot anem a fer recollides porta a portes. Com és que aquest fet comporta, associat, i això és una cosa que es demostra, amb les dades són molt tossudes, no? Que de cop i volta la gent comença a fer recollida selectiva i comença a fer-ho bé en general, evidentment.
Perquè es veu més obligada.
Sí, però és un tema psicològic, perquè abans, diguéssim, sense l'obligació, podies fer-ho bé.
Sí, però la gent no sé fins a quin punt és tan conscient. Per exemple, la pregunta que he deixat oberta del Joan Ramon Mendo, de quants envasos ara al Nadal ens passaran per davant. Fins a quin punt la gent és conscient d'això? Vull dir, jo crec que no hi ha realment... no hi ha tanta conscienciació sobre aquest tema. A mi l'altre dia vaig comprar unes coses i me venia dins un sobre gran de cartró, i dins el sobre gran de cartró encara em venia una altra caixa de cartró, i dins la caixa de cartró encara em venia una caixa de cartró més petita, i jo vaig pensar, Déu-n'hi-do, la de cartró per una cosa que dins el mateix sobre hi ha...
Efectivament, i aquesta cosa que has posat sobre la taula també és molt important, perquè amb aquesta explicació que has fet de caixa a caixa caixa de cartró, algú diria, no, tranquils, que això és cartró, perdoneu-me a tots, que això és un mal ús també del cartró, perquè és innecessari aquest sobre embalatge o aquest sobre embolcall, no? Per tant, no és només que no faig servir plàstic i em passo el cartró i faig un ús desmesurat de cartró, no? I amb aquesta cosa, em sembla que he fet la pregunta aquí a la ràdio, perquè l'he agafat en molts llocs, al final tothom sabrà la resposta, no? I va, tornem a fer. Marina, jo crec que ja tu, com a alumna avantatjada, no em fallaràs la resposta. És a dir, què és millor, reciclar un 80% del paper o reciclar-ne un 20%?
Depèn.
De què?
Depèn si recicles un 20% del paper, però perquè hi ha una gran part del paper que abans s'utilitzava i no s'utilitza, és millor reciclar un 20%, però si recicles un 80% del paper perquè se n'està fent molt ús, és millor reciclar-ne un 80%.
Vale, però em fixo que ho has fet bastant bé, has posat el concepte d'ús, la quantitat de material que fas servir. La pregunta ideal és fer servir molt poc d'un material, tan poc com sigui possible, no? I del poc que fa servir, preferentment reciclar-lo tot, no? Per tant, si jo aconsegueixo, amb aquest exemple que has posat, i m'ha anat bé per explicar això, el tema de la caixa, la caixa, la caixa, la caixa, la caixa, si en comptes de tenir 6 caixes, diguem-ne, per embolicar una cosa, en tinc una, no?, no hauré de reciclar tant de cartró i estaré fent servir menys material, no? Per tant, l'estratègia també és de prevenció. I tornem una altra vegada al tema del disseny, perquè algú ha dissenyat aquest embolcall amb 7, diguéssim, embolcalls diferents, d'acord? Per tant, al final hi ha alguna persona que pren una decisió de disseny, i potser aquesta decisió de disseny l'hauria de fer amb mentalitat, no?, de... cuidar el planeta una mica, no? Perquè si no som aquesta mentalitat i amb aquesta mirada, cometem errors garrafals. Ja dic, un error molt habitual és considerar que pel fet de que passem a elements de cartó, o fins i tot pel fet de que passéssim a pallofes, a pallofes de coses. En el cas del Delta de l'Ebre, hi ha algunes marques d'arròs que ja fan servir l'embolcall de pallofa, d'acord?, per contindre l'arròs. És a dir, el paper que t'estan, entre cometes, facilitant amb el quilo d'arròs ja no és un paper, sinó que és fet a través de pallofes d'arròs, no? Per tant, sí que hi ha iniciatives, hi ha estratègies encaminades aquí. El que passa és estratègies, iniciatives, són a data d'avui, no tenen capacitat de transformar, diguéssim, a la realitat. Ahir, amb una conversa oberta amb empresaris, i el que intentàvem posar sobre la taula és que hem de ser capaços, tots plegats, no?, de trobar aquelles estratègies que ens ajudin a fer el canvi real dels models. Sovint sabem fer molt bones pràctiques, tenim molts bons exemples. Catalunya té la gran sort que d'exemples bons en trobaríem molts, però el problema que tenim, malgrat tenim tants bons exemples, és que aquests exemples, si sumem la capacitat de transformar que tenen d'un sector, sigui l'energètic, sigui el d'aigua, sigui el de residus, sigui el de l'alimentació, molts bons exemples, però que no tenen capacitat de provocar el canvi. Què vull dir provocar el canvi? Escolta, si nosaltres tenim que la producció de proximitat, per exemple, en agroalimentació, amb aliments representa, no sé, no sé quina dada, ara és difícil perquè no la tinc, no l'he mirat recentment, però imaginem que és un 15% de la producció. Si volem passar a un 30%, això requereix un esforç ingent. Si volem reduir el consum de paper, requereix un esforç ingent. Si volem ser més eficients energèticament i gastar menys energia i hem de fer tot el canvi energètic dels edificis vells, això són esforços ingents. I per desgràcia, diguem-ne, aquests esforços a data d'avui, més enllà de bones paraules que hi són i bones intencions que també hi són, no estan a l'horitzó, diguéssim, aquests canvis amb la dimensió adequada per fer una transformació de
la realitat. Amb les bosses de plàstic, que ara no són de plàstic, que no sé, això s'ha fet un negoci bastant gran.
Efectivament, no, no, si de negoci, la paraula negoci tampoc l'hem de criminalitzar, perquè el negoci s'ha de fer, les empreses han de viure, les empreses han de tenir, diguéssim, els seus beneficis, també els han de tenir, diguéssim, les fundacions, també han de tenir els que són sense ànim de lucre. Per què ha d'haver-hi un marge, diguéssim, per poder tenir beneficis? Perquè és que si no, tampoc progressem. La manera és aquests beneficis que no siguin abusius, i moltes vegades és d'aquestes beneficis si es reinverteixen, no, amb la societat o com a mínim amb el conjunt de treballadors i treballadores d'aquell lloc, no? Hi ha empreses que sí ho fan i podríem posar un llistat d'empreses, moltes petites, moltes mitjanes, algunes de grans, que fan això, però no és un tema majoritari, malauradament, encara a data d'avui, a casa nostra. Per qui no ho sàpiga, Catalunya, si no tinc la dada equivocada...
I en 20 segons.
Sí, estaríem parlant al voltant de 600.000 empreses, I no són 600.000 empreses que fan les bones pràctiques, ni molt menys.
Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Toni Ferran. Bon Nadal, ens veiem ja al gener.
Efectivament, ens veiem al gener i tota l'audiència, que també gaudiu de les festes nadalenques i tingueu una bona entrada al 26.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimecres 17 de desembre del 2025. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda a Ronda Mar.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Te quedan balas para disparar, pero preguntas primero. Antes de asesinar a esta ciudad y yo, fueron ellos. Con los pies fríos no se piensa bien. Si es un castigo, yo me...
xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova